Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.
El prestigi de la Biblioteca de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona es deu en bona part al seu fons patrimonial, crescut i consolidat al llarg de dos segles de donacions d'uns fons bibliogràfics únics i d'un valor molt difícil de quantificar, sobretot quan ens els trobem aplegats en aquest conjunt que no para de créixer, ni tan sols en el present. N'hem estat parlant amb la professora i sotsdirectora de l'ETSAP, Carolina García Estevez.
Els orígens de la biblioteca es trobarien en la donació de 228 títols que procedien de l'Escola Gratuïta de les Nobles Arts de la Reial Junta Particular de Comerç. Una donació que va realitzar-se a la que va ser la primera classe d'arquitectura inaugurada a Barcelona per l'arquitecte Antoni Selles l'any 1817 a la Llotja. Per tant, un origen que permet descobrir, entre llibres d'arquitectura, altres que procedien de la Junta Particular de Comerç i que eren llibres de matemàtica, de geometria o d'enginyeria militar. Per tant, no eren llibres estrictament disciplinars en el camp arquitectònic. Això era una riquesa. Aquests llibres, per tant, van ser també la font de coneixement de l'arquitectura des de l'any 1817 fins l'any 1875, quan l'arquitecte Elia Rogent inaugura la nova escola d'arquitectura a la seu de la Universitat Central. I de fet serà també el mateix Elia Rogent, el seu primer director, qui realitzarà la donació més important de llibres des dels temps de Selles. Per tant, en aquesta història i en aquesta narrativa lineal trobem que els talls més importants provenen precisament de les donacions que realitzen a la seva biblioteca. I si continuem en el present amb aquest testimoni i amb el binomi escola-biblioteca, descobriríem com es pot reescriure segurament la història de la nostra institució des d'aquestes recents donacions a inicis del segle XXI.
Bé, una de les donacions més sonades d'aquests últims anys han estat els 4.000 volums del despatx Martorell-Buïgas-Macay, ara fa just 3 anys, a l'abril del 2017, i és per això que, des d'aquell dia, la biblioteca porta el nom d'Oriol Buïgas, qui, a més, durant el seu mandat polític a la dècada dels anys 90 del segle passat a l'Ajuntament de Barcelona, s'havia proposat transformar les biblioteques barcelonines en potents eines de dinamització social.
Un esperit que la biblioteca de l'ETSAP assumeix de forma natural, com a part del seu ADN, i que la projecta, més enllà del seu esplendorós passat, com una institució de futur. Durant aquests dies, sense anar més lluny, a part del fons acabat d'incorporar de l'arquitecte Manuel Ribas i Piera, sobtadament gestiona també l'ingrés als seus arxius d'una nova donació, la del filòsof i crític d'art Arnau Puig, que havia ocupat la càtedra d'estètica en aquesta universitat entre el 1968 i 1993, i malauradament ens ha deixat aquest mes de març amb 94 anys d'edat, després d'una llarga malaltia.
En vida, decidir que la biblioteca de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona era el millor lloc on dipositar el seu llegat i que esperem, per la seva fèrtil vinculació al grup d'avantguarda del Dau al Set, ens continuï il·luminant el camp de les arts i l'arquitectura del passat segle a Catalunya. Aquests són dos exemples que ens permeten entendre el projecte de futur de l'escola des de la revalorització dels seus arxius com a fons de recerca, incloent també l'arxiu en construcció, in progress, de la càtedra Gaudí. És un material que ens permet estudiar l'evolució dels darrers 150 anys d'ensenyament de l'arquitectura. És un arxiu viu i que, d'ésser digitalitzat i posat en xarxa, construiria un imprescindible relat coral, entenem, europeu, entre les principals escoles d'arquitectura fundades al segle XIX. Per citar-ne algunes, trobaríem la Technische Universität de Berlin o l'Architectural Association de Londres. És un projecte de futur i inclou la celebració l'any 2021 d'un congrés. Esperem que, donades les circumstàncies actuals, es pugui dur a terme, i també l'edició d'un llibre que reculli les recents donacions i recerca entorn d'aquests fons.
La defunció d'Arnau Puig ha estat un trasbals que ens ha colpit a tots plegats. De fet, nosaltres volíem parlar amb Carolina García Estevez abans que passés això, perquè tot just la biblioteca acabava de presentar en una exposició que, per cert, s'ha hagut d'interrompre a causa del confinament causat pel coronavirus, sobre un altre llegat molt recent. molt recent i d'un altíssim valor, al fons de l'arquitecte Manuel Ribas i Piera.
Podem estudiar quasi 500 anys de la pròpia història de l'arquitectura a través de la seva representació en els mitjans impressos. A la donació del fons l'integren 15 volums que pertanyen al segle XVI, 34 volums que pertanyen al segle XVII i 94 al segle XVIII. Per tant, aquest tall i aquestes xifres ens permeten observar que es tracta d'un fet excepcional, perquè ens permet crear un tall transversal i homogeni que permet cartografiar perfectament l'evolució de la difusió de l'arquitectura en paper, alhora que apropar la disciplina a la complexitat del coneixement de l'arquitectura en aquells textos que inclouen des de tractats de geometria descriptiva, historiotomia de la pedra, cartografia, arqueologia i també fins i tot magnífics relats de viatgers com l'edició completa de la descripció d'Egipte d'inicis del segle XIX. Per tant, és un fet excepcional que una donació inclogui aquest rigor cronològic en una ponderació constant. Per tant, els volums ens permeten resseguir un viatge.
Un viatge increïble. Manuel Ribas i Piera era membre del grup R i també havia estat professor a l'ETSAP des de l'any 1956 i catedràtic d'urbanisme des del 1965.
La donació, tot i no tenir cap incunable, entenem per incunable les edicions anteriors a l'any 1500, destaquen exemplars tant per la seva antiguitat com per la seva raresa i exquisitesa en molts casos.
El més antic, Il terzo libro di Sebastiano Serlio.
Va ser un llibre editat a Venècia l'any 1544 i traduït més tard a Espanya per Francisco de Villalpando. La seva portada ens ensenya, amb un gravat magnífic, unes ruïnes romanes sota una inscripció que és bastant eloqüent. Roma quanta fuit ipsa ruina docet, que significaria quelcom com que gran va ser Roma, les seves ruïnes ens ho expliquen. De fet, es posa de manifest que els llibres a partir del segle XVI no són tan sols els transmissors de la cultura i de la norma arquitectònica, sinó també són l'espai on les ruïnes del passat o bé les paraules sense imatges poden adquirir una nova vida, com en el cas del Vitruvi de Daniele Barbaro, en la seva edició del segle XVI, o bé els 10 llibres de l'arquitectura de León Battista Alberti, en la seva edició de 1582, present també en aquesta donació.
Veritables rareses, com maneres de construir per totes les persones. De Pierre Lemouët, 1623, Arquitectura social avant la lettre.
Un manual de construcció d'habitatge social, i que de ben segur Le Corbusier i molts altres arquitectes del segle XX tenien a sobre de la seva taula quan comparem moltes de les arquitectures d'habitatge social produïdes en temps d'avantguarda amb els models que el propi Lemouët proposava en aquest llibre del segle XVII.
I una altra delicatessa en Fonurgia Nova, del misteriós pare jesuïta Athanasius Kircher.
És un compendi de l'any 1673 sobre una cosa ben estranya, l'energia dels sons, l'energia del so. I en aquest llibre, en aquest compendi, Kircher inventa, imagina i també col·lecciona com si es tractés dins l'interior d'una cambra meravellosa centenars de solucions per a fer desaparèixer l'arquitectura com a receptacle del so i de la vibració, de fins i tot la música. És un somni, un veritable somni, passar les pàgines d'aquest compendi i descobrir imatges absolutament delirants i que ens recorden moltes de les arquitectures i dels imaginaris que els surrealistes després, en els anys 20 i 30, van fer seves a través de gravats, pintures i collage.
Apassionant, la pràctica di prospettiva del cavaliere Lorenzo Sirigatti, publicat el 1596.
La perspectiva pictorum e architectorum d'Andrea Pozzo, de l'any 1693.
o l'Arquitectura Civile del pare Guarino Guarini, en una edició de l'any 1737.
Però si cadascun d'aquests volums és una joia per si mateix, encara és més sorprenent que la seva integració en el conjunt del llegat no sigui un caprici ni una casualitat, sinó que Manuel Ribas i Piera havia anat construint en cadascun d'ells un episodi detallat de la història de la indústria editorial a Europa al llarg dels últims gairebé 500 anys.
Bé, de fet, a través de l'estudi d'aquests 500 anys de producció en paper de l'arquitectura, és possible entendre com la indústria de les arts libris es desplaça per Europa, i el seu desplaçament no és altre que el desplaçament dels centres de poder. Venècia serà la capital del segle XVI, França la del XVII i la del segle XVIII, i finalment Anglaterra i Alemanya tindran l'hegemonia al llarg del segle XIX i XX. Però aquest desplaçament no només és el dels centres productors, sinó també és el de tota una cultura arquitectònica. I crec que va bé posar un exemple per entendre aquesta complexitat. Quan en Francisco Villalpando està traduint l'exemplar del Terzo Libro di Sebastiano Serlio, un exemplar que tenim present a la donació del fons, doncs quan Villalpando està traduint al castellà aquest exemplar, no només es tradueix la seva llengua, sinó que amb el viatge del propi llibre, des d'Itàlia cap a Espanya, existeix la voluntat de transferir els sistemes clàssics italians al territori nacional en ple regnat de Felip II. Moltes vegades l'arquitectura viatjava així, a través dels llibres, i per tant en Serlio i molts d'altres troben l'origen de moltes arquitectures importades, com podria ser l'arquitectura de l'Escorial. Un altre exemple similar seria el protagonitzat per l'arquitecte Íñigo Jones a Anglaterra. És un arquitecte anglès que viatja a Itàlia l'any 1613 i que descobreix en aquest viatge l'arquitectura d'Andrea Palladio, es queda absolutament fascinat, decideix comprar els seus 4 llibres de l'arquitectura, un llibre que Palladio havia editat l'any 1570, i Íñigo Jones s'endú sota el braç cap a Anglaterra aquests 4 llibres, i gràcies a aquest desplaçament l'obra de Palladio viatjarà a l'illa anglesa i serà la gran protagonista del moviment que es coneix com a neopaladianisme i que ocupa l'arquitectura dels segles XVII, XVIII i XIX, no només d'Anglaterra, sinó també d'altres terrenys d'ocupació de la parla anglosaxona, com podria ser Estats Units. Així que l'arquitectura viatja abans de la invenció de la fotografia al segle XX només a través dels llibres i dels relats també de tots aquells viatgers que, moguts per l'esperit de descobriment del passat i d'altres imaginaris, la fan seva a través de la memòria. En aquest sentit, creiem que el fons Manuel Ribas i Piera és una veritable arqueologia dels mitjans impressos de comunicació a l'espera de nous interrogants i de noves lectures.
Com us dèiem, el fons bibliogràfic de Manuel Ribas i Piera, finalment ingressat a la Biblioteca Oriol Buigues de l'ETSAP, presentat aquest passat mes de febrer i exposat fins que el coronavirus ha fet tancar les portes de l'exposició, com tantes altres, i en aquests moments no podem dir-vos si l'exposició es tornarà a obrir alguns dies més, quan la vida social i cultural es vagi recuperant en aquest país, però en qualsevol cas, un llegat que a partir d'ara ja forma part d'aquesta institució.
Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.